Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu.
Hola, benvinguts als Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, alimentació i activitat física. Segons un estudi recent, l'etiqueta hashtag pèrdua de pes a TikTok té més de 10 milions de visites. A les xarxes, només l'1,4% dels consells nutricionals són publicats per nutricionistes titulats. Aquest còctel, xarxes, mitjans, anuncis i consells nutricionals que no estan basats en l'evidència científica i que expliquen, en alguns casos, veritables animalades, té moltes conseqüències nefastes. Una de les pitjors són els trastorns de la conducta alimentària, també coneguts com a TCAs. Un estudi sobre la influència de les xarxes socials sobre l'anorèxia i la bulímia en els adolescents mostra que els TCA són la tercera causa de malaltia en adolescents per darrere de l'obesitat i l'asma. Per acabar-ho d'adobar, la pandèmia ha incrementat la problemàtica. Si abans del confinament les dades ens deien que entre un 4 i un 5% de la població femenina tenia un trastorn de la conducta alimentària, ara es calcula que aquest percentatge, segons alguns experts, hauria pujat fins al 8 o al 10% i que els casos són més greus. En volem parlar avui al Sants i Estalvis amb la doctora Teia Plana, que és psiquiatra i coordinadora de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Nens i Adolescents de l'Hospital Clínic de Barcelona. Com aneu de feina?
Molta feina.
Molta feina perquè sempre n'hi ha hagut molta feina o ara heu notat que hi ha més feina en aquesta qüestió?
Sempre hi ha hagut molta feina, però és veritat que podríem dir que des de la pandèmia o el postpandèmia, concretament amb, pel que fa referència a pacients amb trastorns de conducta alimentària, hem hagut d'augmentar l'assistència, eh? Tant en l'època, tant de no deixar de fer els tractaments presencials, perquè és una unitat on hi ha pacients greus en l'època de pandèmia, com que en tota l'època d'aquests dos anys hem augmentat ingressos, hem augmentat places d'hospital de dia, hem augmentat primeres visites amb tots els dispositius una mica que tenim de la unitat.
Què ha passat durant la pandèmia que ha fet que s'incrementin els casos, les necessitats de demanda d'ajuda?
Clar, quan penses en aquestes malalties i que són malalties com d'altres, com d'altres mèdiques o com d'altres també, des d'un punt de vista psiquiàtric, són malalties que en diem multicausals, que no hi ha una única causa que fa que es produeixin i aparentment no hi ha d'haver una única causa que augmenti o disminueixi aquesta incidència que diem o prevalència, no? Però sí que sovint amb aquestes malalties parlem de que hi ha una vulnerabilitat individual, no? Hi ha un risc individual que cada un té, que irà des de la genètica o factors així que podem parlar més individuals, i hi ha factors ambientals. Quan parlem que en la pandèmia o coincidint amb la pandèmia, en aquesta època augmenten els casos, no esperes que hi hagi massa canvis genètics, no? Per tant, segur que hem de pensar que ambientalment ens han passat coses que han fet augmentar els casos. Quines coses? Solament la situació de pandèmia va suposar com un augment del que diem factors de risc per la malaltia mental a nivell més general, no té que ser específicament per trastorns de conducta alimentària, però solament l'augment d'ansietat, el manegar l'incertesa, el que es reduïssin a estructura, el que reduís ocupació, podia fer que això augmentés, no? Una certa vulnerabilitat a l'increment d'angoixa, símptomes depressius, estar més aïllats, i a part d'augmentar com factors de risc que poden una mica afavorir algun d'aquests trastorns, solament van disminuir molt els factors de protecció, que diem, no? Que és, al final, doncs, en joves, no? Doncs l'escola, l'estructura, l'oci, les ocupacions, no? També en augment de risc podríem posar-hi, amb el que anteriorment deia, doncs, potser l'augment de consum també de, no? De pantalles, no? De al final aïllar-ho. I això pot haver estat un caldo de cultiu de menys factors de protecció, més factors de risc, incrementés una mica això. Nosaltres una mica estructurat que l'increment de casos que hem tingut vinguessin com per tres vies. Pacients que ja portàvem, que estaven estables, o algunes pacients no estaven bé que empitjoressin, i que tenia a veure una mica de cada cop deixo de fer tot el que feia, no? Augmenta l'angoixa, l'incertesa, sovint el maneig emocional amb aquestes pacients passa per l'alimentació, no? I per tant podien estar fent consulta externa i necessitar un ingrés, o fer consulta externa i necessitar un hospital de dia, per tant pacients conegudes però que van necessitar un tractament més intensiu. Pacients que entre nosaltres diem una mica benvingudes, una mica siguin, perquè segurament ja hi havia símptomes de trastorn de conducta alimentària abans de la pandèmia, i tancar-nos tots a casa va facilitar a les famílies, no?, que no mengem massa sovint amb els nostres fills, veure com menjaven, o veure hi ha un vòmit, hi ha tal, avui no torna a menjar, i per tant potser és veritat que eren símptomes més incipients, però que al final quedant a casa tots permetria que hagués estat una malaltia. Aquestes malalties són molt invisibilitzades. A vegades el pacient, quan ja la família ho nota, o l'escola, o ja porten molt temps fent algunes conductes d'aquestes, per tant, dic benvingudes siguin, perquè sí que sabem que quan més abans s'agafa el tractament, no?, d'aquestes malalties, doncs el pronòstic és millor, i per tant que fos una via de que els pares diguessin, ostres, doncs ara que veig menjar, no?, la meva filla dia rere dia tots els àpats, veig que passa alguna cosa, no? I pacients que sí que et diuen, que el 13 de març estaven bé i que potser el 17 de juliol no estaven bé, que serien com aquestes pacients una mica més noves, no? La combinació a vegades de les recomanacions també que es van fer a la pandèmia, no?, en aquestes pacients que van ser molt més post-pandèmia, no?, bones recomanacions ben fetes, no?, però que si passen pel filtre de la personalitat que tenim cada un, doncs tothom les enganxa com les enganxa, no? El fet de que, bueno, doncs vigilem, estarem tancats, no ens mourem, fem esport, cuidem l'alimentació, no? Aquestes recomanacions generals que cadascú agafa com agafa, el perfil a vegades de la pacient que pot tenir més risc a començar una cosa i fer-la de forma obsessiva, rígida i persistent, i de dir, bueno, doncs si recomana fer mitja hora d'esport a casa, doncs i si faig una hora, i si faig dos, i si faig tres, i si faig cinc, no? I si recomana vigilar una mica l'alimentació, i si començo, no?, abans de que hagi tingut el risc de pujar de pes, ja al baixo estaré com més protegida, no? I a vegades sí que et poden explicar que en aquest sentit més aïllament, bueno, més xarxa, més pantalla, i a la part ambiental al final els nanos hem de veure en quin ambient els influeix, i a l'ambient més microambient de família, com des del macro, que és, no?, via xarxes o via el que consumeixes, no?
Quines edats de pacients teniu? Quin rang treballeu?
Aquí és un servei d'infantojuvenil, i per tant són pacients fins als 17 anys.
I des de quina edat?
I des de quina edat, en principi, les franges més freqüents sempre eren adolescents amb 14-17, 15-17, i des de ja fa un temps, però això és veritat que des d'una mica abans de la pandèmia vam anar veient que la mitja d'edat es anava desplaçant una mica a edats algo més precoces, que no acaba sent el més freqüent, no?, però que tenim pacients que venen amb 11 anys, 12 anys, 13 anys, no?, i abans potser hi havia una pacient cada X mesos, i ara de mitja probablement es sortiria encara, no?, pues al voltant de 14-15, però comencen a haver-hi més pacients que en diem prepuberals, o que poden fer un debut als 10-11 anys, i a vegades s'ha d'adaptar una mica al tractament en aquest sentit, no?
Clar, clar. Ho atribuïu a alguna qüestió que s'hagi, en alguns casos petits però significatiu, suficientment significatiu perquè ho remarquis, no?, que s'hagi reduït en alguns casos l'edat del debut?
Això no ho coneixem exactament per què passa, però et diria que també parlant-ho amb els companys que fan el tractament amb pacients adultes, també els està passant. O sigui, a vegades pensem que les unitats de pacients amb trastorns de conducta alimentària adultes serien pacients joves o que han debutat a l'adolescència o l'adult jove, no?, 20 anys, i que continuen fent tractaments, no?, a edat adulta, perquè a vegades són processos llargs de tractament, però també van començar a veure que hi havia debuts, no?, un primer episodi d'anorèxia, doncs als 35 o als 45, que també no era estrany, no? Llavors, en aquest sentit, pensem que al final tota la deriva vinculada a l'atenció cap a l'alimentació, a l'atenció cap a la imatge, a l'atenció cap a, cap a, bueno, l'estar saludable, que repercuteix a totes les àrees, no? Pot suposar que més volum de gent, no?, preocupada per això, si ho encarem cap a la part més negativa, no?, que no hauria de ser una preocupació, sinó que hauria de ser que, bueno, doncs ens encarreguem de, no?, de menjar saludable, d'estar bé de salut. És una forma que pensem nosaltres ha de ser flexible, no?, no ha de ser rígida, amb prohibicions ni tabús, però més població, això fa que, per sort, una petita part, però si més població es posa a modificar, no?, l'alimentació, hi ha un risc més alt de que més persones emmalalteixin d'això, no? Seria com si potser abans la dona fumava menys, no?, i quan fumava menys tenia menys càncer de pulmó, i si tu poses més dones fumant tindrà més càncer de pulmó. Si tu amplies bueno, doncs l'atenció, l'alimentació, salut, esport, però per mala sort des d'una forma més obsessiva, doncs pot haver-hi més franges. Segurament hi ha altres factors de desenvolupament, també d'informació que arriba per altres aspectes que no són ben bé els familiars, no?, i que ho podrien explicar.
Existeix un perfil... D'entrada estàs parlant, evidentment, de les pacients... perquè no sé si vaig equivocat, però 9 de cada 10 seria, no?
Sí, els estudis ens diuen que seria, si de cada 10 casos hi hauria 9 noies i un noi.
Val. Hi ha un perfil, evidentment sempre hi ha gent que està fora de la campana de Gauss, però hi ha un perfil més o menys que puguis dir, mira, normalment una dona, una noia, que arriba aquí amb un trastorn alimentari, normalment respon a aquest perfil concret.
Sí, això ens passa a la clínica i també està descrit en els estudis, eh? Quan es parlen dels factors que diríem més individuals, no?, de què porta el pacient que li dona un risc, no?, i que poder li protegeix d'altres aspectes, però li dona un risc pels trastorns de conducta alimentària, tindria que veure amb trets de temperament vinculats a elevat perfeccionisme, sobretot amb el debut més d'anorexia nerviosa, que seria el debut més freqüent de trastorn alimentari en població infantojuvenil, amb elevat perfeccionisme, amb elevada autoexigència, amb tendència a l'autoestima baixa, no?, a veure el got mig buit, perquè realment ser perfeccionista pot no sé on vas comunicant cap a la baixa autoestima, si una persona... I això ho parlem amb les pacients quan hem de treballar. La idea no serà que tu hagis de deixar de ser perfeccionista, sinó de quina forma tu encares aquest perfeccionisme perquè ens surti bé, perquè et puguis caure bé, perquè no siguis el teu pitjor enemic una mica, no?, una persona perfeccionista que es posa reptes, objectius, acaba una cosa, s'engresca amb una altra, es curra les coses, treballa, doncs sovint pot anar amb una autoestima correcta, no? Però aquestes pacients, a vegades, tenen la sensació de mai suficient, no?, de que sempre algú ho fa millor, de que es queden poca estona amb el que aconsegueixen i sempre hi ha algú que encara no fan bé, no?, i això dona una certa insatisfacció en relació una mica a comparar-se amb els altres, no? Sovint es comparen més negativament i a vegades tenen una certa persistència i rigidesa i dificultat amb els canvis, no? A vegades per tolerar també contrarietats i contratemps, no? Amb la part més emocional a vegades poden tenir dificultats una mica de manegar les emocions com si fos un error, no? Com si sentir-te malament o així fos una errada, no? Llavors, en aquest sentit... sigui per caràcter, sigui per història vital, a vegades una persona no és així de caràcter, però sí que ha tingut events vitals que seran molt importants detectar amb la persona que han anat a afavorir una autoestima baixa, no? Vull dir, tenim històries que llavors tu quan fas la història amb cada pacient de tots els factors que influeixen, doncs amb històries de bullying o d'abusos, o que dius, mira, jo no tenia aquesta personalitat d'exigir-me, de ser tan dura a mi mateix i tal, però m'he anat fent-me petita amb una baixa autoestima real de A, B i C, no? Llavors sí que hi hauria doncs, com aquests trets una mica més freqüents amb aquestes pacients.
I aleshores, quan decideixen modificar la seva relació o la relació que considerem més o menys normal amb l'alimentació i amb l'activitat física i tot això, és un intent de controlar? És un intent de controlar coses que, com a mínim, les úniques que es poden controlar perquè les altres no es poden controlar? Seria aquesta una explicació?
Sí, a veure, els pacients no decideixen tenir un trastorn alimentari, no? I quan fem els tractaments i ens anem a l'època prèvia del trastorn alimentari, en plan, què, no? Pues tu parles amb elles dient què passava aquella època, no? Com, pues jo em trobava així, em trobava, no estava bé, no estava còmoda. També és veritat que a vegades el malestar no és directament amb el físic, a vegades és un malestar emocional, no em trobava bé, o venia d'un bullying, o jo era molt exigent a mi mateix i no estava contenta, però els adolescents poden cosificar molt, no?, com es senten, no? És una època també de... venen d'uns canvis corporals molt recents, de la identitat amb els altres, llavors és veritat que el malestar emocional, el no em trobo bé, pot acabar derivant en no em veig bé, no? I si a sobre tens inputs externs que et diuen que la solució segurament serà baixar pes, controlar això, doncs és fàcil que un digui, ostres, doncs vaig a provar-ho. O sigui, sovint diem que és molt lícit que un ho provi perquè t'arriba per moltes bandes que això pot ser una solució, no? Que si no trobes en tu mateix, no et veus bé, modifiquis l'alimentació. I si no em trobo bé, no em veig bé, i vaig al psicòleg, no? I si poguéssim dir, ostres, pues aquí, no? Atendre't d'aquesta forma més emocional. Llavors sí que és veritat que al final... si amb la part més emocional tenen més dificultats, el que deies com de controlar alguna cosa, amb aquesta sensació de vaig a fer això molt bé, no? Això les dona més risc a una altra persona de que s'acabi desenvolupant la malaltia, perquè igual que la gent pot voler modificar una mica els hàbits alimentaris, però ho veu des d'una part flexible, des d'una part habitualment, he canviat una mica els hàbits, he afegit això, allò que em faltava o que no feia... Però, no, també és saludable menjar-me coses recomanades menys freqüentment i estan posades perquè es mengin menys freqüentment. No? La lectura a vegades amb una persona excessivament rígida o excessivament amb la idea de fer molt bé les coses, mal entès una mica el molt bé, pot pensar que del que recomana menjar més freqüentment em menjo sempre i del que recomana menjar menys freqüentment no em menjo mai. I això no ha de ser més saludable que fer-ho una mica més, una mica menys, no? Llavors, a vegades la font d'autoestima d'aquestes pacients és fer això molt bé, no? I a vegades hi ha un reforç extern, quina força de voluntat, tu sí que tal, jo això no ho podria fer, no? I pacients amb autoestima baixa, que els hi costa molt tenir inputs positius d'elles mateixes, que sobre algú et digui que fas allò bé, doncs a vegades, com tot, doncs pot enganxar, amb la mala sort que qui entra en un procés de trastorn de conducta alimentària o d'anorexia nerviosa no acabarà per uns errors una mica molt, molt complexes, però que serà un error més cerebral, no acabarà veient la traducció amb el baixar de pes, eh? Perquè apareix una cosa que és la distorsió de la imatge corporal que no et permet veure com et vas aprimant. Llavors és com que hi ha un cert reforç, no? I vas sentir, a mi, al principi, no? Pacients venen a vegades de sobrepès o d'obesitat, o a vegades no, eh? Però al principi em felicitaven i llavors ara para que no, no? Però jo no m'he donat compte que baixava aquests quilos o no de la forma que m'estan dient què passa, no?
De la forma més senzilla possible, eh? Però entenc que té les seves complexitats. Però si jo pregunto què és un trastorn de la conducta alimentària, perquè no hi hem entrat, hem parlat de moltes coses, però directament una resposta una mica més acadèmica, però més amable també. Què és un trastorn de la conducta alimentària?
És un trastorn mental. És un trastorn mental, per tant, això vol dir que genera el cervell, o sigui, el cervell que està sa fa pensaments, emocions i conductes coherents una mica, no?, amb un mateix i amb l'entorn, i un trastorn de conducta alimentària alterarà algun tipus de pensament, algun tipus d'emoció i algun tipus de conducta, no? Farà que aquesta persona es comporti d'una forma en relació als pensaments. Això, entès des de la part més de símptomes, doncs aquesta persona començarà a tenir idees que a vegades poden tenir una base que hem pogut sentir quasi real, no? De dir, bueno, doncs això no és tan saludable com això, no? Fins que puguin acabar desenvolupant idees molt irracionals, molt distorsionades, molt exagerades, molt extremistes, d'acabar pensant que menjar-me una petita cosa doncs m'engreixa molt, que olorar menjar m'engreixa, que si el matí estic totalment diferent que el vespre a nivell corporal, que la meva imatge sobredimensiona, que em veig, no valuo bé el meu cos, no? I per tant apareix una por horrorosa, seria com una por irracional a que el menjar és perillós, no? I és perillós al principi un tipus de menjar, llavors un altre, llavors quantitats, no? I això mai, ni que tu evitis, no? Per reduir una mica la teva por, va com perpetuant-se, perquè no tens cap feedback de que mèdicament t'estàs posant malament. I amb molta part emocional, que a vegades és la més invisibilitzada, de molt patiment, de molta angoixa, de moltes situacions que eviten, però no alimentàries, socials, amb molta autoestima baixa, amb molta irritabilitat i amb conductes més vinculades al menjar o no, a nivell de llençar, menjar o de vomitar o de conductes compensatòries com l'excessiu esport físic, per exemple, no? Per tant, seria un trastorn mental i tots els símptomes estarien vinculats a aquesta part, no? De que col·locada una mica al cervell, amb l'afegitó de les malalties mentals, que hi ha una repercussió, a vegades, no sempre, del cos, de la part més mèdica, no? que pot acabar suposant o no que hi hagi un perill mèdic associat ben bé a aquestes conseqüències. Aprofito, però, en dir que el pes, associar aquestes malalties a una alteració del pes, no ha de ser sempre així, perquè això a vegades també dificulta una mica la comprensió dels trastorns de conducta alimentària a la població general, de dir, una pacient que li pugui dir una amiga, m'han dit que tinc un trastorn alimentari, no? I té una situació que ha hagut de recuperar el pes amb un ingrés o no ha tingut mai una afectació del pes, no? Important, no? Des de la població diu, no ho sembla, no? Com que si això s'hagués de portar, no? Posat al front de qui té o qui no té, no? Al final, quan fas formacions, dius, tu sabràs que té un trastorn alimentari parlant amb aquesta persona, no? Una estona, si t'explica el que li passa, no? I això és independentment del cos, pes que tingui, no? Les pacients, a vegades, dintre del tractament, que hi ha diferents aspectes a tractar, un serà que si té uns hàbits alimentaris alterats que repercuteixen amb el pes, sigui la repercussió que tingui, s'hauran de tractar. Però la major part de pacients, moltes vegades amb el tractament, poden estar amb un normopès i venen setmanalment a modificar idees, pensaments i emocions, no? Llavors, en aquesta part sí que hi ha aquest afegitó i que li dona molt risc, els trastorns alimentaris, la part mèdica i secundària, perquè si l'alteració fos no anar al col·le, tindríem unes conseqüències, però com és amb el menjar, tenim unes que vinculen al cos. Però que no han d'estar-hi sempre o en tots els moments de la malaltia, no? Llavors, aquests trastorns mentals suposen una por horrorosa, no? A aquell pes que he baixat, recuperar-lo, amb l'aparició aquesta distorsió de la imatge corporal, que és no poder etiquetar bé les senyals corporals en com et trobes tu.
I quin és el tractament? M'han parlat una mica d'un tipus de tractament terapèutic, de psicològic, no? D'alguna manera. També deu haver-hi tractament farmacològic, no? Com funciona el tractament d'una persona que arriba aquí amb un trastorn?
El tractament, com et deia, com al final la malaltia és mental i va de pensaments o emocions o conductes alterades, serà modificar això, no? De quina forma puc modificar la idea racional que olorar a menjar em pot engreixar? De quina forma puc, no? I serà, d'entrada, el tractament inicial, que és de tenir consciència de malaltia, no? Que això ja costa molt, a vegades amb les malalties, no? Mentals, ser conscient de que hi ha una part dels teus pensaments que poden estar, no? Subjectes a una malaltia, que poden estar distorsionats, que seria la part de psicoeducativa del trastorn, no? De mira, pensem que tens una cosa nerviosa, això dona X símptomes, tu tens aquests, no? Retornar això al pacient, també fer alguna prova de distorsió d'imatge que fem, no? D'una forma molt gràfica, amb unes cordes, mira com et veus tu. Vale, així, no? Em veig així, amb aquest volum i tal. Mira com estàs, no? Quina diferència hi ha? Treballem amb les dues veritats una mica, no? Una mica la que perceps que és així, que el pacient, vull dir, no s'està inventant res i ho veu així, però que és raro que llavors, si veiem realment com ets, no quadra, no? I que el pacient comenci a agafar consciència de que podem de sospitar de tot el que pensem. Sovint amb aquestes pacients, amb elevat perfeccionisme, exigència, elevada autonomia, que els hagis de fer el feedback de que pensen coses que no són, també hi ha una part de dificultat, no? Llavors, és tot el anar traient dels extrems, traient de l'irracionalitat i traient d'aquesta part tan esbiaixada d'aquestes idees una part més flexible, una part de que això no vol dir recuperar-se d'això, vol dir no tenir cura de l'alimentació, no? Que no t'importi, no? El tractament d'una millor autoestima, com pensar diferent d'un mateix, com no vincular-ho només al físic, no? I, com deies, hi ha una... no hi ha cap tractament que farmacològic amb evidència científica que curi l'anorèxia, però moltes pacients del nostre servei estan medicades per el que diem una mica símptomes que genera l'anorèxia, no? Al final són molts símptomes d'ansietat, molts símptomes depressius, molts símptomes obsessius, i el tractament, i això també els hi diem molt al principi, no? Que és un tractament on al principi pot haver-hi més efectes secundaris que beneficis. Si tu prepares una mica el pacient per dir-li, ara, si tu evites una cosa que t'angoixa i jo t'hi faig exposar, això genera angoixa, i és així, i no podem fer-ho de cap altra manera, però intentarem ajudar-te amb que aquesta angoixa estigui una mica, no?, disminuïda, i perquè vegis que d'anar tenint l'angoixa s'acabarà reduint, no? Això a vegades també passa amb alguns processos de tractament, que una persona té una troballa, no?, d'un càncer, es troba bé i comença a trobar-se malament en un procés del tractament quimioteràpic, i una ha de saber que allò ara no sembla que em senti bé, però m'ajudarà als 5 anys o m'ajudarà, no? Llavors, en aquest sentit, preparar-les per això, perquè si no hi ha molts problemes a vegades de vinculació, no? Terapeuta-pacient, perquè m'estàs dient que m'ajudaràs i a mi em fas fer una cosa que havia aconseguit deixar de fer, que, no? Que seria, no?, recuperar una mica progressivament, pues, els hàbits alimentaris, no? Llavors, moltes pacients estan amb medicacions, el més freqüent amb antidepressius, a vegades algun ansiolític, vull dir que sí que pot ser freqüent que la nostra unitat, un alt percentatge, estiguin medicades en aquest sentit. I l'altra pota, no?, a part de la psicoteràpia i la part més farmacològica, doncs estaria, no?, de restablir els hàbits alimentaris. Tant que això impliqui una millora amb l'alimentació, una reducció dels afartaments, o millorar, a vegades en pacients que poden estar amb normopès, manies alimentàries, com menjar d'una determinada manera que et permet tenir un pes normal, però que d'una forma molt rígida, d'una forma que és molt malaltissa, no? I aquests hàbits s'han de recuperar. Recuperar el sentit en què l'alimentació inicialment, està clar, no? Pues si ens hem desnutrit, l'alimentació tindrà un ús nutricional, però hem de donar el valor a que l'aliment no només ens serveix per nutrir-nos, no? Al final l'aliment ja, no?, ens pot servir a nivell de relació, a nivell cultural, a nivell de plaer, no? I són... bueno, doncs fases que ha d'anar passant la pacient per tenir el que diem, no?, una bona relació amb el menjar, no?, de que no portem una caixa de bombons amb una família perquè pensem que estan desnutrits, sinó que és una forma, no?, de regalar menjar i quedar-te amb la fase de només menjo per tenir aquell pes, menstruar i que l'analítica estigui bé, per nosaltres és una recuperació parcial, no? Més endavant, sí que són els primers objectius, més endavant s'han d'aconseguir d'altres, no? Mm-hmm.
Què diuen les dades sobre les possibilitats de curar-se? I en alguns casos de no curar-se i de cronificar-ho, perquè també hi ha persones, moltes dones, que ho han arrossegat i que ho arrosseguen tota la vida. No?
Sí, en aquestes dades i resultats depèn molt dels estudis mirats, perquè sí que hem de dir que són tractaments llargs. I llargs vol dir tractaments d'anys, on la mitja poden ser més o menys la nostra unitat de 3-4 anys o al voltant de 4 anys. Llavors, si tu fas un estudi d'un grup de pacients que fan tractament i mires com estan els 2 anys, el percentatge de pacient malalta és molt alt, no? Però, bueno, entre unitats de major gravetat, d'unitats més ambulatòries, els estudis ens diuen que fins cap a un 70% de les pacients farien remissions completes del trastorn. Què dona bon pronòstic? El debut més a infantojuvenil, a l'adolescència, tant per la vegada la possibilitat una mica de detectar més a temps, no?, el trastorn, quan menys temps aquestes idees s'han instal·lat al cap, més capacitat hi ha de poder treballar com a idees noves, no?, irracionals que estan, que no quan a vegades la gent porta molt temps, és la meva forma de pensar, és la meva forma de menjar, és el meu estil de vida, ja costa diferenciar una mica el que és malaltia que no. I també perquè a vegades, bueno, pues a la voluntarietat del tractament es veu una mica més marmada, no? Pues a vegades amb les majories d'edat, no? Llavors, a infantojuvenil encara tenim la possibilitat de que, bueno, pues que els pares es portin les visites, no? Moltes pacients els hi poden no estar d'acord amb coses, amb aspectes del tractament, però entenen que els hi passa alguna cosa i no és difícil portar-les. A vegades sí, però vull dir, sovint ser menors d'edat ens permet una mica encara en aquest aspecte poder fer, no, els tractaments més continuats, però seria un factor de bon pronòstic. Tot i així, hi hauria, doncs, aquest, una de cada quatre pacients, una de cada cinc pacients que faria evolucions que en diem o a recidives, que tindria molt més risc d'anar recaient al llarg de la vida, o amb evolucions més cròniques, que això vol dir no haver-te recuperat del tot mai. I recuperat no té que veure, novament, només amb l'aspecte més biològic i del pes, sinó vol dir una recuperació. Una persona està alliberada de la malaltia en la part de com es troba a si mateix, la relació que té amb el menjar, com està anímicament, com està de símptomes obsessius, no? I amb un percentatge greu i d'un 5%, no? Amb alguns estudis entre 5-10%, però que el grup de pacients que es mantindria crònicament malaltes moriria per aquesta malaltia.
Un 5%, un 5%. Que moren a causa del malnodriment al llarg de tots aquests anys?
La meitat dels casos seria per una causa mèdica, o sigui que aquella repercussió biològica que li ha donat a conseqüència de la malaltia ha suposat, o sigui, tant per sobretot patologia cardíaca que poden tenir, perquè malalties intercurrents lleus que pot tenir la gent no pot aquell cos amb aquell estat de desnutrició recuperar-se. Mm-hmm. Per alteracions hemolítiques en pacients, no?, amb purgues i això, però l'altra meitat de la mortalitat és per suïcidis consumats. O sigui, ho donaria tota l'altra gravetat, que per això pensem que és molt important, de la part més psicològica, no?, de sintomatologia depressiva, amb conductes autolesives o suïcides.
Sempre hi ha el dubte de les causes de les malalties mentals, no? Se sospita que hi ha elements genètics, hi ha elements epigenètics de l'entorn, no se sap quina és més important que l'altra. En aquest cas, sí que el context, l'entorn, és bastant determinant, no?, en molts casos. És a dir, una persona, una dona, fa 400 anys, segurament està molt menys exposada a elements que ara són del dia a dia, que són molt normals, que poden, sí, que poden fer que es detoni, no?, aquella malaltia, aquell trastorn.
Clarament sí, no? Estem parlant de malalties multicausals i que sí que hi ha la base genètica, epigenètica, factors individuals, però al final convivim en un entorn on aquell entorn té com unes normes implícites, no? I que si la moda són els quadres de Rubens ens impacta d'una forma, i si el que ha passat des dels anys 80 no és res actual, eh? Si mirem l'increment global al llarg dels trastorns de conducta alimentària començarien anys 80-90, on es va començar a fer on l'estètica imperant a nivell més de moda o a nivell més d'impacte de mitjans és un model estètic molt prim, no? Molt prim, molt igual, i on no hi havia la diversitat corporal que podem trobar-nos, no?, a la platja, on era poc representatiu d'això, a vegades d'una forma no sana, no?, i a vegades dintre d'uns índexs de massa corporal que podrien ser sans, però molt idèntics i molt iguals. Llavors, venim amb una població que dèiem de gent jove, que ha fet canvis corporals recents, que si no preparem aquests joves per aquests canvis, que se'ls ha d'explicar que apareixeran, que són normals, que s'acaben, que el cos no, cada any no va desenvolupant-se com sembla que es desenvolupa. Però el que reps de l'entorn és s'ha d'estar així, d'aquesta manera, i és l'única que és vàlida. Bueno, doncs aquí dona molt risc a que, no?, això impacti negativament amb increment de la insatisfacció per la imatge corporal que té un. Hi ha estudis on s'ha avaluat abans i després de veure un anunci com t'impacta a nivell d'insatisfacció un mateix, no? Llavors, en aquest sentit, ja et dic, des d'aquests anys que va imparar molt un estil estètic, sobretot la pressió ha set cap a la dona, però comença també cap als homes, no? Això va augmentar molt i va ser un factor clau ambiental en aquest sentit. També, després, tot i que continua una mica aquesta pressió estètica, ja no únicament és des d'un model estètic prim, molt idèntic i tal, sinó des d'una pressió per la imatge global, no? Que ara és amb el que rebem com a normal, doncs de xarxes, d'aplicacions, Instagram, no? Amb els filtres, no? És com que facilita que com només acabem penjant, no? Els 10 segons millors del dia, no? Un pensi, no? I per això hem de fer crítics, no? A vegades amb taules que hem estat amb publicistes, així hem de fer crítics als adolescents el que reben. Però hem de tenir ventall de rebre coses diferents, si no costa una mica de qui els fem crítics de tot el que rebem. Tot el que rebeu, vigileu que no es ben bé així, no? Perquè... I per tant, això preocupa molt perquè podrà, no sé, des de... únicament vull tenir un pes baix, però vull tenir els meus trets facials iguals que el filtre que surt de... No? Solament la societat, no? Hem anat cap a, no? Necessitats bàsiques de, no? de salut i alimentació, que això van estar cobertes, no? Llavors totes les, com a societat també una preocupació, no? Pues per l'educació, per canviar hàbits i coses vinculades més. I potser aquesta última tanda ens ha vingut molt amb una amb aquest cuidar-se un mateix, que va ser, no? Jo crec que un canvi molt a favor de tenir-se en compte, no? De treballar cada un la seva autoestima, de cuidar-se, però hem de vigilar que una cosa tan bona que ha aparegut, que un es tingui en compte a si mateix, es pugui cuidar, no acabi suposant una insatisfacció permanent, perquè hauria de ser una cosa que t'hauria de retornar en forma positiva i està retornant d'una forma de que mai sembla que la gent pugui estar prou, no? Prou bé, no? A nivell d'autoestima o a nivell de satisfacció amb un mateix, sí, sí.
Dades sobre la incidència de la població, en tens al cap?
En principi, en població jove serien prevalències de 4-5%. Població jove i amb gènere femení.
Això a data més o menys de 2021, sí, una cosa d'aquest tipus. Sí, sí, sí.
Però amb diagnòstic de trastorn de conducta alimentària. Quan ja mirem dades d'insatisfacció per la imatge corporal, que no és un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, es diria que una de cada quatre joves tindria insatisfacció per la imatge, sentir-se malament, haver fet alguna conducta aïllada vinculada a modificar la seva imatge i sense que complís criteris com de trastorn de conducta alimentària. Sí, sí.
I fa 30 anys, als 80, als 70, hi ha dades?
Molt menys, sobre això. Molt menys. Sempre s'ha dit que hi ha, no? Hi ha hagut pacients amb anorèxia, no? Però bueno, quan estudiaves així història de psiquiatria era des d'un punt de vista a vegades més vinculat a la religió, al dejuni, al fer alguna cosa per una altra, no? Però molt menys, segur que a molt menys que un 1% de la població.
I tu que vius el dia a dia d'això, sí. Suposo que se deuen posar els pèls de punta quan vas senzillament pel carrer, a les xarxes, quan ara que s'està posant tant de moda el no menjar, precisament, no? El dejuni intermitent, ara que traies el tema, no? No sé quina relació tens tu amb tot això, tenint en compte que tu veus l'impacte que té sobre un grup determinat de joves, sí. No?
Clar, la nostra tasca és clínica, no? És com hi ha pacients que estan malalts, hem d'ajudar-los a recuperar-se d'això, però és veritat que a vegades et sents a contracorrent d'això, no? Perquè jo estic intentant a explicar-li a una pacient que hem de flexibilitzar amb el menjar, que hem de permetre'ns aliments que estan catalogats com que hem de menjar menys freqüents, que l'alimentació no ens ha de fer sentir culpables, que no anar un dia al gimnàs doncs, tampoc, que... i llavors et poden venir amb no, però jo he sentit això, i no ho diu una persona ni dos ni tres, sinó que moltes, no? Llavors que nosaltres ens basem doncs, en les recomanacions mèdiques que hi ha, no? De nutrició des del nostre àmbit que col·laboren aquí a nutrició amb el nostre servei, i és el que hem de dir que hi ha, no? Llavors és veritat que s'ha desmedicalitzat una mica, no?, tota la part de l'alimentació, i tothom en parla molt i tothom surten teories i surten recomanacions i surten dietes, però clar, estem parlant de joves amb desenvolupament, on hi ha un riscos, no?, a vegades per sugestió, que pot ser això, la sensació d'anar una mica a contracorrent. Ja et deia, una cosa és la clínica i l'altra seria totes les estratègies de prevenció que s'han de fer en població general, no? I aquí sí que podem nosaltres col·laborar amb la CAP, que és l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, on participem en una taula de diàleg que es fa des de fa molts anys, on es tria un tema que anirà aquell següent any o dos anys, no? Com pot ser anorèxia i publicitat, no? Llavors participem clínics, participen publicistes, què es pot fer, no?, a Catalunya a favor de que fem una tasca vinculada a la publicitat que això pugui reduir l'impacte, no?, de la part ambiental cap a pacients que puguin emmalaltir. Bueno, doncs fem, no?, es va fer un document, un decàleg, que es va enviar a totes les agències de publicitat de Catalunya amb quines serien les recomanacions. Doncs que els anuncis hi hagués a persones amb diversitat corporal, que no que permetés això no marmar l'autoestima de ningú. Bueno, un seguit de coses. També amb la família, no? Des de la família sana a la família ja que hi ha una persona malalta. Quins hàbits alimentaris serien els recomanables? De quina forma no ens hem de centrar només en la imatge, no? Tu trobes... pots trobar-te algú, saludar-te i dir, t'has aprimat, i dius, quin valor té aquest comentari, no?, que dius, hosti, com et van les coses i tal, i no sé si un s'ha aprimat o no, però quan et dediques a això, veus que són... És veritat que parlem molt de la imatge i parlem molt i ens anem catalogant una mica amb aquest aspecte i molesta molt quan et dediques a això, perquè els hi passa, no?, als pacients, a vegades pacients recuperades d'una part més biològica, perquè han vingut i han ingressat i arriben a les escoles i diuen, saps què m'han dit el primer dia? He arribat i encara no he obert la boca i m'han dit, se't veu millor, no? I potser és el seu pitjor moment, perquè ha hagut de fer canviar els hàbits alimentaris, recuperar el pes i tal, i psicològicament estan, no?, molt, molt fotudes, i des de fora el que es veu una mica pues seria que sí, que segurament fa millor cara i pot estar millor, però aquell millor no és tan millor, no? Llavors... hi ha molta tasca, no?, de prevenció. La CAP amb això ens ajuda moltíssim. També un any va ser doncs, de trastorns alimentaris internet, de quina forma via xarxes es podia fer una mica de control d'aspectes d'aquests, però està clar que hem de transmetre a la població uns hàbits de salut, i això inclou dieta saludable, exercici físic i tasques de prevenció per l'obesitat, perquè al final també seran vasos comunicants els trastorns de conducta alimentària, però s'ha d'explicar bé i s'ha d'explicar d'una forma, no?, flexible i d'una forma no castigadora, d'una forma doncs, sense tabús i sent respectuós amb què això generarà cossos variats i que no... i que el que és un cos sa ara mateix no és el que es diu un cos socialment sa, no? Que hi hauria una variant en què està aprovat o no que fuig molt de les recomanacions de l'OMS, no? Una mica.
Per acabar, per les famílies, senyals d'alarma que poden servir per intuir que potser hi ha algun problema. Evidentment, no estem dient. Si passa això... passa a l'altre, però sí que senyals d'alarma que poden fer pensar que hi ha alguna cosa que no rutlla bé.
Senyals d'alarma podrien ser tenir un fill o una filla, estem parlant molt en femení, però hem de tenir cura, que una família ha de saber també que pot tenir un fill que li passi això, on comença a verbalitzar no trobar-se bé, no? Sentir-se gras, em vull aprimar, no em veig bé, si tenim la sort que ho verbalitzen, aquesta seria una part molt inicial que a vegades sí que famílies diuen, mira, deia això, no? I també és veritat que bueno, ho pots atribuir molt a l'adolescència i a canvis, però fem-hi cas a això, no? Però no per posar-li una dieta l'endemà, sinó bueno, com et trobes, com estàs? Al final, parlar, no?, amb els fills adolescents és una tasca difícil, però a vegades no és tant aportar una solució immediata, perquè també com a pares necessitem a vegades posar solucions a tot i a vegades el que hem de fer és, no?, que aquella persona es senti recolzada, no?, i aquell malestar vingui d'un problema d'amics, d'un problema... No vingui tan corporal, no? No em trobo bé, em veig malament, tal... bueno, doncs avui ja menjarem menys. No, no, la solució no és aquesta. Si no té un problema de que hagi de fer res mèdicament vinculat a una dieta, una, no?, i una situació que estigui determinada de sobrepès o obesitat, anem a veure què li passa. No? Llavors, queixes d'aquestes d'estar, però no estar per únicament aportar una solució vinculat al que és a aquella panxa que no em veig bé, sinó de, no?, de pensar, ostres, doncs, potser haurem de reforçar l'autoestima, potser hem de tenir present aquella, no?, que està patint d'alguna forma, acompanyar-los una mica amb això. Conductualment, modificant la conducta, que ens ha de cridar una mica l'atenció? Bueno, doncs, el fet de començar a menjar menys, el fet de començar a trobar, no?, que no s'ha menjat l'entrepà del col·le, el fet de que, de clar, coses ja més obertament, no?, que trobem restes d'un vòmit o que ja menja llençat, no? L'humor canvia molt, no?, d'estar irritables, d'estar més tristos, d'estar més aïllats, no vull sortir, no vull anar amb les amigues, poder no vull anar amb les amigues perquè berenarem qualsevol cosa por ahí, no?, o no em trobo bé, o no em sento bé. Llavors, estar més obsessius, a vegades estar elevadament més estudiosos o més, no?, centrant molt la part acadèmica i oblidant-te una mica de la més vinculada a l'oci, serien aspectes de que totes les queixes més vinculades al cos, a l'ànim, amb aquesta part d'aïllament, irritabilitat, i que repercuteixin amb el menjar, amb la forma de menjar, doncs també. Està clar que un dia pot dir no tinc gana, no menjo gaire, però bueno, el fet de que això passi d'una forma repetida i ja afecti, no?, pues que un s'aprima i tal, pues sí que és recomanable fer una valoració pel pediatre o el metge capçalera.
Hi ha alguna pacient que t'acompanyi en tots aquests anys? Quants anys portes tu aquí?
Porto 15 anys.
15 anys. I en aquests 15 anys hi ha alguna pacient que t'acompanyi, que recordis especialment?
Sí, sí, sí.
Que diguis, sí, aquella persona.
Sí, nosaltres tenim la sort de que abans quan estan en tractament et poden dir als 18 no em veuràs més el pèl, i llavors tenim la sort de tenir moltes expacients o persones recuperades un TCA que ens venen a veure. I sí, hem pogut, nosaltres un cop l'any, ara amb la pandèmia ho vam parar una mica, però un cop o dos l'any fem una activitat que és l'experiència del pacient recuperat, eh? I bueno, expacients, no sé com dir-ho, persones que ja s'han recuperat d'un alimentari, doncs poden venir i parlen amb els pacients que estan en tractament aquí. I la veritat és que és una experiència molt maca. Sí que sovint això, bueno, doncs no vol dir que les pacients actives surten d'allà volent fer tots els canvis, ni molt menys. Moltes persones ja recuperades comencen dient sí, que això no no creieu que us servirà ara, però la veritat és que sí, sí, hem pogut col·laborar amb el portal que tenim aquí al clínic. Hi ha un expacient que explica el seu testimoni i cada any intentem una o dos persones recuperades, pues, que vinguin, que, i et creus, no? Perquè també hi ha molt la població general, ningú recupera d'això, sempre et queda no sé què, no? Com que et queden coses allà. Bueno, pues és veritat que hi ha una proporció de pacients que tenen alguns símptomes, o perquè van recaient de forma més o menys intermitent, o perquè es mantenen per mala sort crònicament malaltes. Però hi ha moltes pacients que recuperen completament d'això i ho saps perquè venen i fan vides supernormals, i que això no vol dir despreocupar-te del tot. Vull dir que està clar que voldran trobar-se bé en si mateixes, menjar bé, fer esport o no, no ho sé, però que no té res a veure amb el que els hi passava abans, no? Llavors, clar, són tractaments que de 4 anys, de 5 anys, de 3 anys, alguna pacient hi pots donar l'alta en un any, també passa. Però al final sí que hi ha un vincle que fa que, sí, sí, que jo tingui el telèfon d'unes quantes, em diguin, et vinc a veure i tal, i ens fa molta il·lusió això, sí, sí, sí. Algunes no tenim tant seguiment, però de moltes sí, sí, sí.
Que xulo. Sí. I una última qüestió, que abans hi he pensat i m'ho he deixat. Sabem a nivell bioquímic, a nivell cerebral, si passa alguna cosa? Perquè, clar, colesterol, jo agafo, em fas una analítica, mires, hi ha uns paràmetres que diuen, mira, tens l'LDL, l'HDL, pam, 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 deixo colesterol. Molt bé. No sé si hi ha algun element objectiu d'aquest tipus i si sabem què passa dins del cervell d'una persona que té un trastorn.
Sí, la veritat és que sí que sabem coses, sabem poques coses, no? Quines coses sabem? Al final sabem aspectes que poden estar amb altres, que poden ser similars, volia dir, amb altres trastorns mentals. Al final, si una persona abans de tenir el trastorn alimentari té una època, no, pues depressiva, o té un aspecte que afecta emocionalment aquella persona, pues podrà tenir l'alteració de la serotonina, que sabem què passa, no, amb una depressió. O que pugui tenir símptomes, per exemple, d'estrès posttraumàtic, o sigui, aspectes que no són específics d'aquest trastorn, però que sabem segur que li passa a aquest cervell és que quan et desnutreixes també li passen més coses, o sigui, que si abans ja no estaven bé, pel que fos, per el factor precipitant abans del trastorn alimentari d'aquella persona, i llavors tu poses una mica en risc aquest cervell, perquè un comença a baixar de pes i no s'afecta les zones nobles, que diem, no? Vull dir, però acaba baixant de pes el múscul miocàrdic cardíac, o sigui, hi ha un aprimament de les parets del cor, hi ha una reducció del volum cerebral, o sigui, acaben passant coses al cos que poden ser molt greus, no? Llavors, sí que sabem que quan al cervell li posa una situació, doncs, entre cometes, d'aprimament, en el cas de l'anorèxia nerviosa, tot el sistema que en diem de la serotonina, una substància que regula l'ànim, l'ansietat, la son, s'altera. És com si hi hagués un dèficit, no? I això dona més símptomes obsessius, més tristor, no? Major ansietat, insomni, i que si tu veus aquella pacient aquell dia, podria tenir el diagnòstic d'anorexia nerviosa, depressió major, trastorn obsessiu compulsiu, no? I això es va fer un estudi que es diu l'estudi Minnesota fa molts anys, avaluant nois joves com objectors de consciència, per, no? Persones que no s'allistaven per anar a les guerres, però es va fer un estudi amb ells per veure què passava a la gent que es desnutria no? En situacions postbèl·liques i tal, i eren gent sana que els feien desnutrir. I començaven amb alteracions de conducta, amb problemes obsessius, amb trastorns alimentaris, no? Llavors, si aquell cervell ja estàvem així i el desnutrim, hi haurà aquests símptomes. Però tu no pots fer aquest diagnòstic, no? El que hem de fer és que hem de recuperar aquest cervell, en part alimentàriament, en part, no?, amb la psicoteràpia, perquè veiem quin és el seu ple funcionament, no? I en aquest sentit, doncs sí que sabem que quan hi ha una situació de baix pes important amb aquestes pacients, això seria recuperable o totalment recuperable. Està per veure si una persona es manté una anorèxia amb un pes molt baix, 40 anys, ni que la nodreixi, si aquell cervell seria igual recuperable, però a nivell de recuperació de volum, els estudis diuen que sí que en poc temps d'afectació, doncs això seria reversible, o inclús amb la part més que en diem de com funciona el cervell, no? Pues aquí vam fer un estudi on pacients amb anorexia nerviosa desnutrides es comparaven amb, per exemple, amigues seves, no?, amb funcionaments sanes, i per fer la mateixa tasca de memòria, de càlcul i tal, podien fer-la igualment bé, però les àrees que havien d'estimular del cervell per fer aquella tasca eren molt més amb les persones que estaven, no?, amb desnutrició, que això vol dir que al final estàs posant, no?, tenen dificultats de concentració, perquè llavors s'hi posen moltes hores i són, no?, molt pencaires, però que és un cervell que funciona amb moltes dificultats. Recuperat això, tindríem aquella situació basal prèvia, i aquí sí que és on a vegades fàrmacs per, no?, augmentar o regular millor la serotonina i aspectes més vinculats a l'ànim i l'ansietat ens anirien bé. Però hi ha molt per estudiar, està clar. Sí, sí, sí.
Clar, clar. Molt bé. No sé si hi ha alguna cosa que ens haguem deixat una mica fora que creguis que és important, que no hàgim dit.
Bé, jo crec que l'important seria pensar-hi, pensar, no?, en aquests trastorns a nivell de, no?, pues de símptomes, d'acudir al metge capçalera, de fer de que quan més precoç sigui en un àmbit, no?, familiar, escolar, on es mouen els joves, no?, quan més precoç és el tractament, millors resultats una mica tenim. I llavors una mica la mirada més global de prevenció social, no?, de quina forma tots, no?, ningú té la culpa dels trastorns alimentaris, però tots ens som responsables de fer el granet de sorra, mitjans inclosos, no? De quina forma, doncs, no? Quan parlem d'alimentació, dels hàbits i tal, es transmet d'una forma que és veritat que el receptor el filtrarà per com és cadascú, però es transmet d'una forma, no?, adequada i sí, amable, no?
Perfecte. Molt bé, doctora, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.